Senyora Alicia Sánchez Camacho, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia i bona hora.
El PP català es presenta com un partit de centre moderat preparat per ser en un govern i que pot superar el PSC com a segona força a Catalunya. Què veurem abans, el PP superant el PSC o un conseller de la Generalitat amb el carnet del PP?
Doncs home, un conseller de la Generalitat amb el carnet del PP no és el nostre objectiu. El meu objectiu és més arribar a ser l'alternativa de govern a Catalunya.
És veritat... Vostè vol ser president de la Generalitat?
Jo tinc a mitjà i a llarg termini assolir la presidència de la Generalitat i portar el Partit Popular com a partit de govern. És veritat que queda molt camí per recórrer. És a dir, aquest és un objectiu i jo crec que ahir vaig ser molt clara dient que cal fer autocrítica. No tenim ni l'estructura territorial ni la base social per poder assolir una fita d'aquestes característiques. Però tampoc ho teníem fa 4 anys per arribar on som i jo crec que treballant i seguint desenvolupant un missatge de centre transversal que ens permeti arribar a molta més gent, estem en condicions, donada també la debilitat del Partit Socialista de Catalunya, de poder fer-ho, no sé si d'aquí 4 anys, però en un futur immediat.
I un Consell de la Generalitat s'hi veu o no?
No, li dic sincerament, no m'hi veig i tampoc veig en aquests moments ni que fora possible ni que sigui necessari. Jo crec que el Partit Popular de Catalunya està fent un exercici de col·laboració responsable amb el govern de Catalunya, discrepant en moltes qüestions, legítimament, perquè ens separen moltes diferències amb el president de la Generalitat, però intentant, amb errors, amb encerts, intentant ajudar a que Catalunya surti de la crisi i a recuperar-nos del grandíssim deute que ens va deixar el tripartit del senyor Montilla.
Vostè considera que que pot ser a curt o mig termini presidenta de la Generalitat. A curt termini seria d'aquí 4 anys, a mig termini d'aquí 8? Vaja, o d'aquí 2 i d'aquí 6?
Doncs no ho sé, poder vostè posa els plaços molt escurçats, jo haig de ser conscient, tinc un partit amb 18 diputats i haig de ser conscient de les... Jo soc una dona,
per tant, més de 6
jo
anys.
Jo soc una dona molt conscient de les coses i jo crec que molt tocant de peus a terra, molt realista. Tinc un extraordinari resultat, però és veritat que encara tinc 18 diputats, encara que sigui la tercera força al Parlament de Catalunya, però també és veritat que he escurçat les distàncies substancialment amb un partit socialista que està a l'absoluta deriva. Solament tenim 10 diputats de diferència i que, a més, està exercint l'oposició tan constructiva com l'oposició exigent al govern de Catalunya, està sent de manera real i efectiva el Partit Popular de Catalunya.
Vostè planteja un model de finançament singular per Catalunya, sí, dins del sistema actual, la LOFCA, Rajoy, Aguirre, De Cospedal, hi estan d'acord?
Han respectat el que ha dit el Partit Popular català. I crec que això és una qüestió molt important a valorar i a tenir en compte. El Partit Popular de Catalunya ha tingut una llarga història i hem tingut moments en els que hem estat en posicions que no sempre coincidien amb les que puguin ser les posicions de la transversalitat. Jo crec que ara hem donat un pas substancial. Per això jo he significat aquest congrés que alguns deien... Sembla un congrés de màrqueting, un congrés en el que ja està tot fet, sortirà la mateixa presidenta. Jo deia, aquest congrés va molt més enllà, perquè aquest congrés és un congrés de debat, de reflexió política, de reflexió intel·lectual i de debat d'unes qüestions i un projecte polític molt important. La ponència política es va aprovar per majoria. La ponència social va tenir vots contraris, per tant va haver-hi realment debat de gent que estava a favor, de gent que estava en contra, i vam aprovar 2 qüestions cabdals. Una és el model d'autonomisme diferencial que jo crec, i per tant la renúncia al nostre marc d'autogovern, que no hi ha camí en enrere, i la segona és que el Partit Popular ha dit per primera vegada que vol un model de finançament singular, propi, equilibrat, solidari, però amb una solidaritat finalista.
Per tant...
Alguns diran, no és suficient, ja ho entenc, que alguns vulguin anar més enllà, però per al Partit Popular de Catalunya és un pas molt important.
Per tant, si és un finançament singular, vol dir que no està d'acord amb el que hi ha ara.
Vull dir que el que hi ha ara...
És que agreuja.
És millorable i perfectible.
Hi ha greuja?
I vull dir que amb el que hi ha ara hi ha un desequilibri entre el que paguem els catalans, que ho paguem tots, no els votants d'uns o altre partit, sinó els impostos que paguem els catalans, amb els serveis que prestem. Però també dic que aquest desequilibri s'ha de millorar, però mantenint una solidaritat que ha de ser finalista. És a dir, això de que els diners que porten comunitats autònomes com Catalunya, com Balears, com Madrid, algunes diferents mesures, unes i altres, vagin a comunitats autònomes i no sapiguem en què s'apliquen, jo vaig ser la primera que vaig dir, miri, això com els fons europeus, com els fons socials i com els fons estructurals. Jo vaig ser directora general quan en aquells moments ens demanaven cada 3 mesos uns indicadors en els quals a mi m'arribaven uns diners si complia aquests indicadors, i jo crec que aquest ha de ser l'objectiu. Aquests diners han d'anar adreçats a comunitats autònomes, primer, amb uns límits, i segon, per competitivitat, per desenvolupament
vostè,
i per productivitat.
Vostè parlava de que, efectivament, és de tots, per pagar-ho tots. Uh-huh. Efectivament, vostè també paga més que, per exemple, una persona que viu a Madrid.
Evidentment.
Vostè paga més que una persona que viu a Extremadura. Vostè paga molt més. És a dir, l'altre dia explicàvem una dada molt significativa. És a dir, segons un estudi fet, un estudi legal, a més, eh? Aquelles coses que dijous passat, tot el que determinades comunitats autònomes havien cobrat aquest any, eh? Havien cobrat...
No,
és el mòbil de la Rahola. És el mòbil de la Rahola.
Haig de dir que la Pilar ens motiva, m'ha despertat.
Sí, de cop i volta, a mi també.
I vinc esgotada.
És la primera vegada que em passa molt temps.
I m'ha fet perdre el fil de la història. Li explico el fil de la història.
Estàvem
el dijous uniforme. No, dijous passat és el dia de les taxes. I quan el dia de les taxes, què vol dir? Que tot el que, per exemple, per posar un exemple, a Extremadura, crec que era, i una part important d'Espanya, s'ha cobrat, fins aquell dia tot va impostos. A partir d'aquell dia, estem parlant de mes de maig, a partir d'aquell dia fins a final d'any tot s'ingressa. Bé, a Catalunya ha hagut de passar divendres, dissabte, diumenge i llavors dilluns. Aquests 5 dies hem pagat els impostos més que qualsevol altre lloc.
Sí, vostè feia, crec que feia referència, senyor Basté, on jo ho vaig, com que estàvem a la preparació del Congrés, haig de dir-li sincerament...
Tax boxing days,
sí, que crec que, a més, era els dies que cadascú treballava i que més aportàvem amb els nostres impostos i que, a més, treballàvem per Hisenda, no? Diguem-ne, i era, es veia la valoració per comunitats autònomes. També és veritat que la capacitat de renda a Catalunya, perquè paguem per renda, no paguem per territori, és molt més elevada que altres comunitats autònomes, sí, i, per tant, sortosament, doncs, això també ho hem de dir-ho. Però jo vull ser...
Sortosament, no és un desastre,
és un desastre,
això.
No, sortosament per nosaltres, que puguem tenir... Una altra cosa és
la contribució
fiscal.
Tenim la classe mitjana destruïda. Més.
Una altra cosa és la contribució fiscal.
Treballem fins l'agost per l'Estat, és un desastre.
Sí, però
ingressos per habitant, perquè aquí la gent es guanya
la
vida.
Diners que, per altra banda, se'n van fora.
No, la devaluació contributiva fiscal, que això sí, d'acord.
No estem pagant la renda pel treball més cara perquè aquí ens guanyem la vida. Estem pagant perquè tenim un sistema impositiu que Catalunya la castiga especialment. I és evident que està cascant tota la classe mitjana catalana i per tant, fent mal a la competitivitat catalana. És un desastre que hi hagi gent que arribi a pagar el 57% per treball. És una 56, barbaritat.
El 56 es paga arreu.
És una barbaritat.
Però això anem a veure. La valoració de la contribució fiscal, que sigui una barbaritat, que es pagui el 56 aquí. Sí, però una cosa hem de dir aquí, que és el que vull afegir.
Aquí a Suècia i a les Illes Moruga.
Pilar, però només es paga aquí, que s'ha de dir tot, eh? Només es paga aquí perquè també aquí no s'ha baixat mai el tram autonòmic de l'IRPF. És a dir, aquí...
Clar, com que l'Estat no paga el que ha de pagar, doncs han de pagar alguna cosa.
No, diguem... No, l'Estat paga el que està pagant i paga molt més. Li queden coses per pagar. Sí, Pilar.
No,
paga una part dels deutes, no totes. Jo crec que les coses s'han de dir tota la informació. Puc compartir que siguin unes.
Quan diuen que els impostos els paguen les...
Però, senyor Basté, si em deixa acabar, que crec que és prou important, això. Aquí, si nosaltres paguem un 56% d'IRPF, és perquè cap govern en aquí ha baixat el tram autonòmic. Mentre que altres comunitats autònomes s'ha baixat el tram autonòmic, nosaltres hem acumulat el que va pujar el senyor Montilla de tram autonòmic, que ha quedat acumulat, i quan s'han produït pujades
digue'm
del senyor Rajoy...
Digue'm una altra comunitat
Rajoy,
que tingui l'espoli fiscal que té Catalunya.
No, però, home, és que clar...
No, a mitges no.
Si el senyor Montilla l'hagués baixat, o el senyor Mas l'hagués baixat, oi que no pagaríem el 56%? Doncs això s'ha de dir.
Oi que si l'Estat no fos tan depredador en Catalunya, potser no tindríem aquest tram?
No, escolta'm, Pilar, jo crec que s'ha de fer un exercici d'autocrítica. El senyor Montilla, quan va pujar...
Jo el faig sempre
i el seguiré fent. Quan el senyor Montilla va pujar els impostos, van ser per beneficiar Catalunya o per deixar un deute de 40.000 milions?
O potser per compensar el que no rebíem nosaltres.
I en què es gastava els diners?
Per compensar la manca
en què es va gastar el senyor Montilla? Que tenim moltes grans infraestructures, que tenim molts grans serveis. En què es va gastar els 40.000 milions? Perquè hem de començar a fer també autocrítica de la gestió eficient. Ara, una altra cosa que volia dir. Escolta'm, és veritat que nosaltres aportem més. També aporten altres comunitats autònomes. També ho aporten altres comunitats autònomes i també hem de dir-ho. I la qüestió és dir a Catalunya, el govern de l'Estat, el dir que és depredador en Catalunya, jo no ho comparteixo, no crec que sigui així. El dir que aquests pressupostos són contraris a Catalunya no és veritat. És veritat. Pilar, deixa'm que acabi, Pilar. Jo ho explico. La disposició addicional tercera no s'ha pagat, els 211, i estic d'acord. No s'ha pagat i es deu, i jo seguiré reclamant-la. El fons de competitivitat no s'ha pagat i es deu, i el seguiré reclamant. Ell li ha dit al senyor Rajoy el dia que vaig anar a la Moncloa... No, em sembla poc, però ara et diré. Això són 1.300 milions. Però et sembla poc que hi hagin vingut 1.400 milions de transferència directa? Et sembla poc que el fons de suficiència global, la comunitat autònoma més arriba, que és per pagar les competències pròpies del nostre autogovern? Un moment.
Això
no és bestreta. El 1.713 milions del fons de suficiència global no és bestreta. és transferència directa. I és un 22% i és la comunitat autònoma que més porta. Que hagin vingut 2.700 milions al pagament de proveïdors, com el senyor Zapatero, no van venir, que és un crèdit sindicat. Que ara hi hagi un crèdit ICO per pagar, això són diners.
Posa't un punt i seguit i et responem i després
escoltem.
Posem-nos tots, vinga, va.
Però quan jo parlo d'estat depredador, t'estic parlant de que algunes de les grans infraestructures que Catalunya necessita des de fa dècades no les tenim, que acabem de fer pam i pipa en el corredor del Mediterrani mentre estem pagant més vies d'AVE que no van enlloc i que són la riota de tota Europa. Estem parlant de que, per exemple, estem en la cua pel que fa diners en infraestructures a Catalunya. Mira el reportatge que publicava La Vanguardia, que era una vergonya la comparativa de Catalunya respecte a l'Estat. Quan jo parlo d'estat depredador, estic parlant d'un estat que reté de Catalunya molt més del que Catalunya pot donar, que estem al doble de pagament a l'Estat del que paguen els landers alemanys i han portat a l'Estat en el Constitucional. Estem parlant d'infraestructures que necessitem, estem parlant d'un sistema impositiu que no el podem aguantar, etc. Home, no em digues que no és un estat depredador, caram, i tant que
Pilar,
ho és de depredador.
Pilar, jo la valoració que fas envers les infraestructures, i puc estar d'acord, no que sigui depredador, puc estar d'acord en la mancança que tenim d'aquestes grans infraestructures i que són un instrument bàsic per la competitivitat i la productivitat de Catalunya, i que a més Catalunya aporta una part substancial, li dic sempre i li seguiré dient, o sigui, el mateix que dic aquí li dic amb ell. Ara, també és veritat, Pilar, que ens queda molt camí amb infraestructures a recórrer, però que si qui va apostar amb aquestes infraestructures, poques, minces, les que siguin, va ser un govern del Partit Popular amb un acord amb Convergència i Unió, que s'ha dit tot amb el Majestic. Pilar, l'ampliació de l'aeroport, el tren d'alta velocitat que va vindre a Catalunya i va venir a Catalunya per un compromís d'un govern del Partit Popular que ho va executar amb un acord amb Convergència i Unió, perquè s'ha de ser just amb tot, el canal Segarra-Garrigues o altres mesures van vindre amb aquest, que queda molt per fer, que la Nacional 2 és una vergonya que s'hagin fet 8 quilòmetres en 8 anys i que sigui una de les vies més insegures del món. Sí, sí, els he vist, i ara t'explico.
Per això li vull preguntar... Un moment, Pilar,
per això t'estic dient que la mancança i el dèficit és molt elevat, sí, però que s'ha fet i que algú ha contribuït, digue'm alguna gran infraestructura... Pilar, digue'm alguna gran infraestructura que hagi fet el senyor Zapatero apostant per Catalunya en aquest
punt. D'acord,
la comparativa és Zapatero, tenim molt fumut, eh?
És qui ha governat.
Corredor Mediterrani, per què no es fa el corredor Mediterrani? Per què no es fa el corredor Mediterrani?
El corredor Mediterrani, t'asseguro... El corredor Mediterrani, t'asseguro que és una prioritat per nosaltres. I que jo li he dit, sí senyor, jo t'estic parlant del Partit Popular de Catalunya, i t'asseguro que serà una prioritat. I t'asseguro, a més, Pilar, que demà, si jo aconsegueixo el que vaig tancar amb el president Mariano Rajoy, que va ser una aposta i un gest per infraestructures molt important per Catalunya, no sé si quantitativament, perquè els pressupostos estan molt ajustats, però sí, com a gest, tant a la Nacional 2 com al corredor del Mediterrani, com accessos del port a l'aeroport, si demà es tanca amb el Ministeri de Foment, ho tanco avui, demà ho anunciaré al Senat. Ja, vale. I això serà després de la reunió. A lo millor són pocs diners, Pilar, tampoc dic no aconseguiré el rovelló, són pocs, però ja és una aposta, perquè el corredor del Mediterrani es mostri que és així.
Ara
et dic una cosa, el corredor del Mediterrani, senyor Basté, és el 40% del PIB
no
espanyol.
Res,
i jo li he dit a la senyora Ana Pastor, el corredor del Mediterrani és prioritari, no solament pel desenvolupament de Catalunya, sinó per la competitivitat d'Espanya amb Europa i la competitivitat de l'economia espanyola.
Quan veu que els pressupostos de l'Estat inclou una partida per fer arribar a la Vega Galícia, que és el que deia la Pilar,
sí,
però que les inversions per Catalunya cauen un 45%,
és una vergonya.
Què li pot més, la seva catalanitat o la seva militància al PP?
A mi em pot més la meva catalanitat, però també em pot més el dir la veritat. Cauen un 45% en termes de pressupostat. En termes de despesa executada, un 20%.
Un 20% mentre enviem una vez.
Escolteu-me, jo, les coses són com s'han de dir. Que un 20% ens agrada? No, Pilar. Que és satisfactori? No, també t'ho dic. Ara, però Pilar, deixa'm explicar-me, si us plau. El 45%, que és la dada real i correcta, és en relació al pressupostat. Tots sabem que en infraestructures, si no són infraestructures planificades plurianualment, aquesta partida és finalista i, per tant, es perd en aquest any. De lo executat d'infraestructures de l'any passat en relació a Catalunya, aquest any la diferència és un 20%, que ja cauen. Per exemple, amb infraestructures culturals, que ningú ha dit, el govern d'Espanya, amb el Liceu, amb el MACBA, amb l'Institut del Lliure del Teatre, amb totes les grans infraestructures o les grans institucions culturals del país, ha reduït un 10%, l'igual que ha fet el govern de la Generalitat. I això ho hem estat, per exemple, parlant amb el Ministeri de Cultura, i això hem intentat que no es passés i que no es fes aquesta reducció. Tu em dius, home, és insuficient, hi ha 140 milions i una planificació per una infraestructura a Galícia. Jo et dic, és veritat que a Galícia volen aquesta infraestructura i que potser tenen legitimitat per demanar-la o no, no sé en els moments en els que vivim. Però per demanar-la, la legitimitat la tenen.
Home, només faltaria.
Però se'ls hi han donat 140 amb un tren d'alta velocitat que ells no tenien. Nosaltres sí tenim aquesta gran infraestructura feta i planificada des de fa molt de temps. Ara, el govern d'Espanya ha de ser conscient que la tanquem definitivament directament de Girona a Figueres, perquè tenim ja la concessionària feta de l'Epertus, de Girona, de Figueres fins a Girona, i accedim ja a Europa, on no se servirà de res, també. Perquè, clar, que arribi fins a Barcelona està bé, però que no arribi fins a Europa, no.
L'àmbit de la cultura.
Sí.
Em sembla que són 20 i tants centres culturals,
sí.
Que hi ha des del MNAC, el MACBA, sí, etcètera. El Liceu, em sembla que s'ha rebaixat de 31 a 21 milions.
S'ha rebaixat un 10%.
Jo crec que és una mica més pel que em deia, deia l'alcalde de la setmana.
No, perquè m'ho ha dit el secretari d'Estat de Cultura el divendres passat. En el que s'ha rebaixat, Màrius, que sí, és la informació que ens va donar ell, és en aquelles partides per activitats culturals o per infraestructures culturals que s'havien acordat amb el govern Zapatero per als ajuntaments catalans. Això sí que s'ha rebaixat substancialment.
Bueno,
les grans institucions culturals s'ha rebaixat solament un 10%.
Em sembla que són 21 milions. 21 milions. Només el Prado, l'aportació de l'Estat al Prado és de 83. És a dir, que hi ha coses que, si home, els números no, també tenen vida. O sigui, hi ha coses que és un concepte. És a dir, un museu com el Prado forma part de les coses que l'Estat, des de, aquest govern, des del principi dels temps, assumeix ella. Aquí hi ha coses, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, sembla que no sigui, sembla que l'Estat hi tingui poca cosa a dir. Jo crec que aquesta és una visió poc intel·ligent per part de l'Estat. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, si creuen que realment Catalunya forma part d'Espanya, hauria de ser reivindicat com un d'aquests grans museus que l'Estat hi té que tenir una presència, hi té que tenir. Jo el que crec és que hi ha una part del discurs dels diferents governs, ja que no poso, diguem, el focus amb el PP, que és injust des del punt de vista que sembla que Catalunya i Espanya siguin dues coses. Quan a vegades es parla de Catalunya i Espanya, i alguna vegada a mi em toca anar amb alguna ràdio, en fi, de fora de Catalunya, et diuen, per què fas aquesta distinció? Penses és que moltes vegades fa la distinció des del propi estat, des dels propis governs.
Jo puc coincidir amb algunes coses amb tu, Marius, i de fet, jo mateixa vaig dir aquest cap de setmana, una de les coses que creia que era molt important, per exemple, era un conveni, que es pogués fer un conveni entre l'Institut Cervantes i un conveni amb l'Institut Ramon Llull, perquè arreu del món la llengua catalana també estigui explicada i sigui ensenyada i es pugui llegir als autors catalans arreu del món, com tindria que haver-ne una aula Castelau o una aula Gabriel Aristi d'Euskera.
I li van posar una cara d'estranyats, però què diu?
No, fixa't al contrari. A vegades es donen... El secretari d'Estat de Cultura va dir que no solament li agradava moltíssim aquesta idea, sinó que la volia arribar a acordar i que jo la proposés des del Parlament de Catalunya. Per tant, jo crec que a vegades les coses s'han de posar en la seva mesura. Tu deies, quant a les institucions culturals, jo et reitero, les dades oficials són un 10% en el MNAC, en el MACBA, en les grans institucions culturals, inclús el Liceu. La mateixa reducció de l'aportació del govern de la Generalitat, perquè així ho vam estar negociant amb el secretari d'Estat de Cultura i així s'ha tancat amb ell mateix. La tercera qüestió, deies el Prado. Jo crec que el MNAC té que ser una institució pròpia de tots els espanyols perquè forma part de la cultura espanyola, també, igual que els altres. I el Prado, per exemple, la informació que a mi em va donar ell, que jo la desconeixia, és, escolta, l'aportació que nosaltres hem fet al Prado s'ha davallat en 1,9%. El que hi ha és un conveni de concert privat que ha portat molts més diners als Prado del que nosaltres estàvem donant fins ara. Aquesta és la informació real. Doncs aquesta és la informació real. I aquesta és la informació que jo desconeixia i que el propi secretari d'Estat de Cultura t'ha dit.
Pilar, ens ho ha donat de molt, però són així. Un moment, Paco, alguna cosa?
Sí, no, del tema del pacte fiscal, no? Això portarà un trencament en Convergència i Unió definitivament o hi haurà alguna possibilitat d'arribar a acords, cosa que jo estic en contra, evidentment, no?
És una bona pregunta. Sí, mira, perdona, Paco, que afegeixo, al marge del que va dir dissabte Francesc Homs,
sí,
i afegeixo el que va dir que demà anunciaria mesures per evitar la recentralització de l'Estat i tal, la pregunta que diu el Paco Marguenda,
sí.
Trencaran en Convergència i Unió? Té la intenció de trencar?
Jo he estat dient aquests dies que moltes vegades, a vegades, els polítics i els analistes polítics ens dediquem més a veure quins són els trencaments i quines són les relacions d'uns i altres que no pas al fons de la qüestió, que és el més important. Per mi, el fons de la qüestió, que és el més important, és que el Partit Popular de Catalunya està en un moment històric per poder ajudar amb una de les qüestions que crec que és cabdal per tenir les millors relacions amb el reste d'Espanya i per aconseguir d'una vegada superar aquest debat que durant molts anys mantenim. I crec que aquesta situació es dona si nosaltres som capaços de traslladar al govern d'Espanya que hi ha una sensibilitat de parlar, de negociar i de millorar un model de finançament o un model fiscal.
Per tant,
fiscal.
No trenquen.
Jo és que faré tot el possible i he parlat amb Mariano Rajoy totes les vegades que calgui i no seguiré fent. A lo millor es aconsegueix poc, perquè aquestes coses són molt sutils veure-les. Però sí li dic una cosa, hi ha una voluntat del govern de Mariano Rajoy de parlar. I crec que Mariano Rajoy el que ha de fer és dialogar amb el govern d'Artur Mas i el que li vaig demanar és que ho fes entre governs per parlar, el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya, per parlar de la millora d'un model de finançament a Catalunya.
Què, Pilar, què vols?
No. Saber per què han entrat el Partit Popular, han entrat fatxanderia en la Corporació de Ràdio i Televisió Catalanes.
Fatxanderia?
Home, perquè no paro de sentir declaracions. Sembla que el Partit Popular estigui governant. Declaracions de com ha de ser la TV3, de què passa amb el discurs ideològic. Acabo de veure els matins de TV3, precisament, que comentaves que no podia ser que fos un òrgan de discurs independentista. Sí. És un òrgan de discurs independentista, TV3?
No, jo no he dit això.
Home, jo he vist el titular, que estava...
Sí, però jo dic el que he dit. Primer, Pilar, jo no crec que entrem en cap fatxanderia i crec que entrem amb la legitimitat que ens donen els nostres vots i amb la legitimitat que ens dona el ser la tercera força política. Nosaltres hem arribat a un acord a la Corporació Catalana, jo torno a dir, tinc 18 diputats, el Convergència té 62 i som molt conscient de la capacitat que uns tenen d'arribar a governar o no, però també, com a força política representativa de Catalunya, tinc el dret i la legitimitat de demanar que ningú vulgui patrimonialitzar una televisió i que la vulgui convertir
en
una
eina... Això també ho dius a Televisió Espanyola, suposo,
sí, sí, sí.
Eh?
A més, ho he dit. No, Pilar. Yeah. He dit a Televisió Espanyola, si em sents les meves declaracions a TV3 d'aquest matí, i te recomano que les escoltis, tant si ho fan comunitats autònomes que estiguin governades per el Partit Popular com altres. He dit exactament el mateix. Crec que és un error per part de tots que les administracions que són servei públic i les institucions que són servei públic i més que creen opinió siguin utilitzades com a instrument governamentalitzador. Estaré en contra absolutament.
Tens una feina amb l'esperança de Aguirre d'anar a...
Doncs les que sigui. T'ho he dit. Les que sigui, m'és igual. Però també tinc una feina, per exemple, i s'han tingut algunes.
Sí, mira,
perdó, una cosa. Diré, algunes com la socialista. Mira, la senyora Cospedal, en 4 anys, que va estar abans de ser presidenta de la comunitat autònoma, de la seva comunitat, no va anar ni una vegada, ni la van entrevistar ni una vegada a la televisió autonòmica. Passa arreu, per tant...
Vigila que et trauré Telemadrid, eh?
No, Esperanza Aguirre.
He vist alguns programes en Telemadrid que sortia de l'hotel amb desfibriladors, eh?
Perdona, jo no t'he dit unes i altres. Us he dit, però també...
No,
escolta, jo he sentit a TV3 crítiques que s'han fet cap a nosaltres injustificades i crítiques que no es corresponien a la veritat.
Mai, no sóc ningú per defensar TV3 perquè no acabo de TV3. Mai, un presentador d'un telenotícies ha criticat mai, presentador del telenotícies a ningú del Partit Popular. Pots veure que l'entradeta, no sé què, mai ha criticat. Jo he vist a Telemadrid uns missatges d'alguns periodistes que em fan caure la cara de vergonya, començant per una senyora que es diu Curri Valenzuela. Jo això ho he vist i se m'ha caigut la cara de vergonya.
Però no és una presentadora, eh?
Té un programa de tertúlia.
Diu coses terribles.
El senyor Xavier Bosch, a l'Àgora de TV3, no fa les dissertacions polítiques comparativament...
Això no estic d'acord, eh?
Home, no de comparació, ni punt de comparació.
No estic d'acord, eh? I el mateix fa si fa o no fa. O sigui, jo t'he dit, i he anat a tertúlies, he anat a debats, en els que els uns...
Comparar
el nivell no control de Telemadrid és absolutament vergonyós, home.
Ara, ho torno a dir.
És incomparable, home. El Xavier Bosch amb la Curri Valenzuela, per favor.
No es pot comparar TV3 amb Telemadrid.
Cada televisió és...
TV3 ha estat una...
Un moment, el galliner. Un moment, només una cosa. L'únic que sí que sé segur és que li anava a dir amb el Paco Margüenda. Dic, Paco, sonaves molt com a director de Televisió Espanyola. L'altre dia vas enviar, o abans d'ahir, va enviar un tuit dient no ho seré ni tinc cap ganes de ser.
Fa molt de temps
que ho diu. Estava fart d'això.
Estaves fart, no?
Un acte d'intel·ligència.
No, perquè m'atacaven les portades a Twitter com si jo volgués ser director general, cosa que tindria legitimitat perquè tinc currículum, etcètera. No? Però no m'interessa, jo estic encantat de la
raó. Paco, però tu saps una cosa, com molt bé sabem, i ho hem parlat en públic i en privat, que la voluntat del govern de Mariano Rajoy és precisament buscar un gestor a la televisió pública espanyola i que aquest és el seu objectiu i que aquest és el seu
tarannà. Però si jo volgués, em reconeixeràs que tinc currículum com a gestor i com a periodista per ser president. És a dir, poques persones dintre del que és el món del centre de dreta periodística espanyol tenen el dret que jo tinc. El que passa és que no m'interessa.
Paco Margüenda, Toni Bolaño, Màrius Carol, Pilar Rahola. Fins la setmana que ve. Alícia Sánchez Camacho, fins aviat. Bon dia.
Fins sempre.